Benvinguda, Maria Rovira. Mentrestant, fem via. Des de París, com va a tots?
Bona nit, Àlex. En aquest començament de 2011, l'economia, la política i els fenòmens tel·lúrics ens aproximen a la imatge d'una supernova hiperlluenta que en realitat fa temps que ja no existeix. I no és casual que, fent una paràbola sobre l'inventari dels desastres de la guerra que provoca el nostre sistema, inesperadament Cédric Clapiche faci amb Ma part de gâteau un elegant treball de trama clàssica però no menys destructor per les consciències anestesiades. Sembla que ha irromput un nou Clapiche amb un film que esmicola el seu tradicional tema de la sociologia coral per entrar en un exercici de cinema seguint els passos de Fritz Lang o Ernst Lubitsch. El seu primer deure com a aprenent que passa oficial es diu Ma part de gâteau, un film que vol fer creïble la intersecció entre dos mons antagònics que aparentment tenen molt a dir-se però que al final només es comuniquen de forma tangencial. L'argument de Ma part de gâteau posa en contacte una obrera divorciada, depressiva i a l'atur amb el trader que ha provocat, amb els seus cínics moviments especulatius, la destrucció de l'empresa on treballava la ingènua obrera. Volent abandonar el camp de runes, que és la seva vida, France marxa a París i troba feina casualment com a dona de neteja en el despatx de Steve, el tauró de les finances. L'exercici de Clapiche és fer creïble una relació íntima entre tots dos sense caure en els clixés més evidents. Però sortosament el director inverteix els termes de l'equació. Tot utilitzant els coneguts clixés, la màgia i romp amb A part de gâteau, allà on esperàvem una simple tragicomèdia de més. A part d'una fotografia ràbia de bellesa i a una interpretació admirable de Gilles Lelouch, però especialment de la cada cop més imponent Karin Viard, ens topem amb un cinema que retroba el millor a partir de l'evidència i on els clixés esdevenen una abstracció bufonesca d'una evolució de les espècies, que ens pot recordar la dansa macabra medieval del final del CD Segell. I més que mai, Àlex, sembla que el futur del cinema passa per revisar els deures i els clàssics, que si en el cas de Clapiche es tracta de cinema de Hollywood fet per una meravellosa generació d'alemanys a l'exili permanent, en el cas de François Jacques Ossin i el seu Dharma Gans, té més a veure amb l'expressionisme mut dels anys 20. Ossin exigeix de l'espectador, en la seva nova pel·lícula, una espectacular cultura i una bona dosi de paciència per poder desxifrar la multiplicitat de camins narratius que ens proposa. Ossin, més que un director de cinema, és un poeta avantguardista que, malauradament, a vegades flirteja amb els tics postmoderns de Lars von Trier, però que, sortosament, no juga amb el xantatge emocional fàcil de Trier ni amb l'esteticisme gratuït d'espot publicitari. Dharma Gans, en rigorós blanc i negre, xoca l'espectador per plantejar una narració en equilibri inestable, una història que fa zigzagues inesperades per combatre la idea que el recorregut més curt entre dos punts és la línia recta. L'aventurador Sang avança per flaixos d'escenes on el protagonista, sotmès a una mena d'estat catàrtic, assumeix un rol d'heroi d'una epopeia de Chrétien de Troyes. Entre contraccions i dilatacions, entre el món interior i exterior del personatge, es veu dirigit per una història superior que el submergeix fatalment en un estat hipnòtic i amnèsic. En certa mesura, Dharma Gans reflecteix aquesta paranoica vida nostra, ancorada en el limp al seguidisme estúpid i que en moments de lucidesa arribem a copsar, embolcallats pels vapors d'un misticisme autodestructor, com un purgatori sense passat ni futur o l'al·lucinació d'un vaixell fantasma a la deriva. Des de París, Maria Rovira, per La Finestra Indiscreta.
Merci, Marie.